Són les 3:20, molt bones tardes i benvinguts un dia més en els esports de Cope. Uns esports que començaran xerrant de futbol, d'una de bona i una de dolenta, a la tercera divisió. A la Mercadal guanyava 0-1 en el camp del Constància d'Inca i es posa a només 5 punts del play-off d'ascens a segona divisió B. Per la seva part, la penya Ciutadella no feia els deures en el municipal de Son Marçal i comença a especular ja amb la seva permanència. Ara està a només 4 punts ja de la zona de descens, després de perdre 0-2 amb el Montuïri. Escoltarem, per una banda, el que mos deia en Lluís Vidal des del municipal de Sant Martí i, per altra banda, el que mos deia en Pere Vedell des de Ciutadella. I ho dèiem abans d'avui matí, dia, setmana de comiats, setmana d'adeus en el món del bàsquet. En Alberto Díaz, entrenador que ha duit 22 anys aquí a Menorca, diu adeu per segona vegada a sa illa i d'aquesta manera tanca la seva segona etapa aquí a Menorca. Escoltarem el cafè entrevista que va concedir ahir a Cope a Menorca en Alberto Díaz. I en Pep Llorenç comença a mirar el futur de la Barca de Menorca, un futur que a ell li encantaria, evidentment, que passés per sa receptora catalana Raquel Brun. Escoltarem el que mos diu sa jugadora catalana de cara en el seu futur. Tot això, sobretot amb especial èmfasi a la tercera divisió i a la marxa d'en Alberto Díaz, tot això, com dèiem, ho xerrarem amb els nostres tertulians, amb en Charlie Gené i amb en Pepe Caballero. I si tenim temps, intentarem connectar amb Barcelona. Allà tindríem a Sant Esfil Telefònic, a l'altra banda, en Jordi Cavaller, l'únic pilot menorquí de motociclisme que aquest passat cap de setmana va debutar amb èxit en el Campionat de Catalunya de Resistència.
Deportes.
Cope Menorca. Estar informado.
Com dèiem, ha tornat la il·lusió en el municipal de Santa Martí. A la Mercadal, que entrenen Lluís Vidal, va aconseguir una victòria de mèrit aquest passat diumenge amb guanyar 0-1 en el camp de la històrica Constància i amb un solitari gol d'en Robert Pulido. Un Mercadal molt seriós i molt aplicat que va saber mantenir aquest avantatge. Ara, com dèiem, el conjunt de blanc i vermell es situa amb 52 punts i a manca de 5 partits per acabar aquesta Lliga 2015-2016 està a només a 5 de la zona de play-off per el títol. Allà en estall, precisament, el Constància. Anem a escoltar el que mos deia en Lluís Vidal des de Inca en acabar aquest partit.
La veritat és que ho han interpretat molt bé, que ha jugat tot i provat un resultat just, jo crec que al final, però sobretot amb un rendiment extraordinari de tot el grup.
Sí. Bueno, veig, clar, jo l'únic que tinc és el resultat. Veig minut 46, que ha estat just com a salga.
Just com a salga, la segona part, sí.
Clar, gol psicològic, no?
Sí, la primera part començar forts, i nosaltres no ho hem estat bé, després han anat assumint un poc més el control nostres de joc.
Sí.
I bueno, la segona part, just començar, ha estat un contraatac amb un ajut molt allà segon de l'Anelio, en Elio s'ha anat molt bé per cames, i he fet un passe darrere amb en Raül i no l'he vingut de rei, he palmat un colar-lo i a partir d'allà pues, bueno, hem sabut defensar bé i a jugar les contres ben feta, però sempre amb molt d'ordre i
sí.
He donat aquesta victòria.
Sí, sí. Bueno, una nova demostració de la igualtat de la tercera divisió que estem guanya és fet de que, bueno, de que sense voler vos trobeu ara res, a tots just 5 punts novament del play-off, aquest, no? Amb dues victòries seguides.
Bueno, nosaltres ara, de 6 darrers partits, des de 8 hem tingut 15 punts,
sí.
Això fa que bueno, vagin sumant i estiguin allà, però bueno, nosaltres igual que dèiem antes, no? Jo crec que el nostre objectiu és tenir els 8 primers i disfrutar d'aquests darrers partits, i en aquest moment el que estem fent i per tant, estem feliços amb aquest sentit.
Bueno, és curiós, no, Lluís? Arribareu, sembla que arribareu en el final de temporada amb molt bon estat de forma, sembla, no? Tant mental com físic.
Sí, jo crec que contra d'altres, no? Crec que tenim un grup extraordinari de jugadors, aquí hi ha un ambient molt bo, són molt pocs, però al final el que està és que tots corren per tots, no?
Ja.
al final te dona punts i te dona alegria, i això no en aquest moment.
Molt bé, res, ja per acabar, tot i que no és el repte ni el subjectiu, però tinguent això, ara tinguent això a l'abast en aquests 5 punts, hi creus o no amb la possibilitat de poder lluitar fins al final?
Bueno, jo crec que no es tracta de creure o no creure, jo crec que el que t'ha d'anar, nosaltres hem d'anar a disfrutar aquest darrer 5 partits, no podem buscar per dia de cap títol perquè no val la pena,
sí.
I Déu dirà què passa, nosaltres sabem que volem guanyar cada partit i sol que s'ha intentat.
Val. Molt bé, vinga, merci.
Com dèiem, l'altra cara de la moneda per a la tercera divisió va ser la penya Ciutadella, que s'està començant a complicar una mica la seva existència a la tercera divisió. El conjunt que entenen Pere Badella va acabar claudicant a 0-2 en el municipal de Son Marçal contra un fort Montuïri. Els gols en el minut 21 i 36 d'en Blai i d'en Iaí van condemnar a una penya Ciutadella que es va mostrar en fora de la seva millor versió. D'aquesta manera, com de els ciutadans es posen a 4 punts ja del quart lloc per la cua, tenint en compte que de cada vegada sembla més clar que la Llosetense acabarà perdent la categoria a la segona divisió B. Anem a escoltar el que deia en Pere Vidal, això sí, amb una mica de renou per s'entorn després del partit, una vegada perdut amb el Montuïri.
No sé com queda aquest equip després d'aquesta derrota tan dura.
Bueno, complicat, la veritat és complicat, pensàvem que almenys poder puntuar i atrequem molts els 40 punts. Ja heu vist com ha estat, primera part, dues jugades d'ells, bueno, el primer gol sobretot és imperdonable, perquè bueno, si nosaltres no defensem aquestes situacions i ens rematen una pilota aturada a mitja altura, bueno, després el futbol es fa tot molt complicat, però és un equip que està ben armat, tècnicament té jugadors molt importants, i ja heu vist, la segona part ho hem intentat en tot, no molta fluïdesa, però bueno, almenys han trepitjat l'àrea i han arribat, no han arribat el gol que no s'hagi pogut enganxar dintre el partit, i a partir d'aquí bueno, han tingut de jugar 30 metres de la nostra porteria, donant molt d'espais darrere, perquè no n'hi havia un altre, anar a cercar l'heroica, de fet dues jugades molt prop de seguir d'en Javier, una de cap, una d'entrar en Javier, i la d'en Pau allà en estat, no han entrat, i escolta, és el que hi ha, és una setmana per nosaltres dura perquè van perdre en Juan Bram, van perdre en Carlitos. Avui és la primera part, hem tingut de fer dos canvis, jo no m'agrada posar cap tipus d'excuses, eh? Som els que som i allà és qui hi ha, i el Montuïri, però avui tècnicament és un equip que mena bé la pilota, ha mirat de temporitzar en els moments puntuals per després donar-li amplitud, i tens dos jugadors aquests de color, que són dos jugadors que tenen molta potència, tenen molta sencada, i la veritat és el que hi ha hagut.
Si te preocupa un poc la dinàmica que pugui seguir l'equip, tenint en compte que tens jugadors molt joves que puguin anar a notar aquesta pressió final de temporada.
Sí, és el que més se nota. Aquests al·lots així, quan nosaltres ens hem posat allà dintre, és el que més nota. Jo és la primera part més que ratllar d'altres coses, perquè el sistema era molt semblant amb els sistemes que nosaltres havíem guanyat aquí dintre el Mallorca i el Penya i aquesta gent. L'idea teniu de ser voltos, per almenys, perquè la primera part hi ha hagut uns desajustos molt importants, de tirar la pilota, de pilotes clares, de descontrolar l'eix i de jugar, mentir, que vull dir, la pressió pesa, nosaltres amb una plantilla curta a dia d'avui, amb dues lesions, ja ho veus tu, però bueno, jo tot això no m'ho ve de nou, i aquesta setmana puc venir en Javier a entrenar divendres, tota setmana per temes de feina, i nosaltres m'ho tenim d'adaptar pel que hi ha, tu, queden 5 partits, tenim d'intentar apretar dinàmica, tenim dues sortides molt compromeses, com seran a Cal Platges i el Rolet, i escolta, i aquí dintre vinc del camp, pues, escolta, però no hi ha que plorar, jo, em sembla que hi ha el que tinguem, hi ha que posar, no, el que fa que tenim d'estar un poc més xerxos defensivament.
Això t'anava a demanar, l'equip s'haurà de jugar gran part de la permanència fora camp, no?, que li està costant molt, no? La gent que també és fet d'aixecar-se a la cinta de la matinada, tot això, pues, també...
Sí, però bueno, el que hi havia tots ho sabíem, jo t'ho dic, que jo som una persona que no m'agrada posar molt de tapujos a les coses, és el que hi ha, tu, i aquest any és un màster per molts jugadors, i n'hi ha 7 o 8 que debuten aquí a la categoria, doncs pues el que sí que està ben clar és que estiran de fer homes i de veres, perquè és que aquí no hi ha cap tipus de pausa, o t'enganxes en el tren de tercera, o t'atreven també a una regional, vull dir, no hi ha més, hi ha que créixer, hi ha que seguir, hi ha que seguir traient les ungles i donar la cara, que avui no m'ho ha sortit, pues és de bé, no m'ho ha sortit, ara, la meva obligació és ja dilluns que ve reactivar aquest equip, que treguin les ungles, que es fotin les pintures de guerra i tornar a sortir, perquè és que no n'hi ha un altre, perquè anem a Palma i ja m'ho esperaran com m'ho esperaran, i això ho sabem tots.
Anem a canviar d'esport ara i anem a xerrar de bàsquet. Era la setmana passada quan l'entrenador de Vitoria, Alberto Díaz, anunciava en el club bàsquet Ciutadella adéu d'aquí de Menorca, de Silla. Motius personals i familiars són els que duen a que en Alberto Díaz, després de 22 anys aquí a Menorca, amb dues etapes, hagi d'abandonar sa illa. Un entrenador basc que va arribar a principis dels anys 90 en el club bàsquet Boscos de Ciutadella i que va, d'alguna manera, revolucionar una mica el món del bàsquet, aplicant nous coneixements i noves tècniques. Ara, com dèiem, 22 anys després, dona per tancada la seva segona etapa després d'haver passat pel Club Bàsquet Boscos, per el Menorca Bàsquet, per el Club Bàsquet Ferreries i ara les darreres tres temporades en el Club Bàsquet Ciutadella. Anem a escoltar el cafè entrevista que ens va concedir ahir migdia en Alberto Díaz a hores de la seva marxa.
Es que me vienen muchos recuerdos, todos muy buenos, porque la verdad, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, fueron todos muy buenos. Y por supuesto, la palabra que más me viene es la de agradecimiento de aquella época. Para mí fue muy buena en todos los aspectos, y lo único que puedo dar gracias es a todas las personas con las que me relacioné y con las que tuve contacto, y que gracias a esos 5 años he podido disfrutar de los 17 siguientes.
¿Cómo se produce tu fichaje aquí?
Esto es por... Yo estaba entrenando en Vitoria en segunda división y estábamos disputando en concreto la fase de ascenso a Primera B en Cartagena, y a través de un exjugador de Boscos, que es Luis Mari Junguitu, pues entramos en relación con Pep Caules, que por aquel entonces era el presidente de Boscos. Yo venía aquí a pasar un par de días después de la fase de ascenso de Cartagena, y la verdad es que tardamos muy poquito en ponernos de acuerdo, y a partir de ahí pues empezamos la aventura en la isla.
Vaya tiempos, ¿no? Aquellos... ¿Ha cambiado mucho la cosa?
Ha cambiado muchísimo, empezando por la misma pista de Boscos, ha cambiado todo muchísimo. No, el ambiente que se vivía por aquel entonces en la pista de Calós era impresionante, y quizá luego con el tiempo se perdió un poquito, también porque el equipo senior desapareció, y a medida que se va recuperando en los clubes los equipos seniors, pues evidentemente ese ambiente se vuelve a generar y es importante de cara a los equipos de cantera.
Ya. Si no recuerdo mal, cuando aterrizaste en Boscos, fue un poco cuando hubo la espantada de veteranos, ¿no?
Me explicaron la situación, se acababa de bajar de la segunda catalana y lo que quería era el... Ahí el club decidió romper de alguna manera la línea que se había trazado y apostar por jugadores más jóvenes y con una intención de un proyecto un poquito a 2-3 años, que fue lo que se consiguió. Y la verdad es que yo tuve mucha suerte porque tuve mucha ayuda, tanto por parte de la directiva como por parte de los jugadores. Se implicaron muchísimo en el proyecto deportivo y es mucho más fácil trabajar de esa manera y conseguir objetivos si todo el mundo está implicado y todos tiramos en la misma dirección.
Porque la tarea no era fácil, porque se venía de jugar en la segunda catalana aquella y se venía de históricos del club, y de golpe tirar todo aquello y empezar con gente joven, con jugadores, ahora me viene a la cabeza jugadores que vinieron a probar, por ejemplo.
Fácil no era. A ver, yo en principio, ante el desconocimiento de quiénes eran los jugadores que salían del club, pues tiras para adelante con toda la ilusión del mundo. Luego, evidentemente, vas conociendo los jugadores que había antes, sabes de la calidad que tenían y demás, y en cierta manera te entra un poquito de decir, bueno, podíamos haberlo tenido de otra manera. Pero la verdad es que gracias al trabajo que se hizo tanto por parte del club, ya te digo, como por los jugadores, fue mucho más sencillo el camino. Las cosas funcionaron con un año de antelación al planteamiento que nos habíamos hecho, y la verdad es que...
Se subió al tercero. El primer año este en segunda, que fue el año de Germán, Ted, Tolimizá, Albert Coy, que duró también una semanita. ¿Qué faltó para salvarse?
Yo creo que lo que nos faltó fue un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo y un poquito más de suerte, porque tuvimos muy mala suerte con las lesiones aquel año. Muy, muy mala suerte. En momentos muy, muy puntuales y muy cruciales de la competición no pudimos disputarla con todos los jugadores. Y nos faltó ese pelín de suerte para haber tenido, porque los jugadores trabajaron muy bien, trabajaron muy serios, pero prácticamente desde mitad de competición no tuvimos nunca los 12 jugadores de la plantilla.
¿Recuerdo Pisa teniéndose que pegar ahí dentro?
Tony Pisa tuvo problemas con las rodillas y los tobillos. Germán Cuevas estuvo como un mes con una fascitis plantar. Guillén fue cuando fue papá.
En Menorca, Ted, ¿puede haber sido el mejor jugador que has entrenado o no?
En Menorca yo puedo decir que he entrenado dos muy buenos jugadores. Uno es Ted Granollers y el otro es Damián Soriano.
Damián Soriano, tienes parte de culpa. Me acuerdo los días laborables a mediodía y...
Muchas horas metidas con Damián en la pista de Calós. Y ese trabajo, evidentemente, el primer beneficiado fue él. Sobre todo porque, evidentemente, él decidió que fuese así. Por mucho que tú quieras que un jugador trabaje, si él no aporta esas condiciones y esas ganas de hacerlo, evidentemente esto no funciona.
¿Lo enviaste a irse o no? ¿Tendría que haberse ido Damián Soriano o no? ¿Te imaginas si Damián Soriano se hubiese ido?
Yo puedo decir que lo intenté. A mí la verdad es que me hubiera gustado que Damián hubiera tenido la oportunidad de ir fuera de la isla por las condiciones que tenía como jugador, pero a veces las circunstancias van por otro lado. Pero creo que Damián podía haber jugado sin ningún problema fuera de la isla y además a un muy buen nivel.
Hoy aquí es mucho más fácil, ¿no? Parece todo mucho más sencillo. Esto de irse...
Hombre, antes...
Hay muchos jugadores.
Sí, y yo creo que un poquito el que rompió las barreras de marcharse fuera fue con Sergio Llull.
A nivel de Menorca, del básquet que te encontraste cuando llegaste al básquet que te dejas ahora, a nivel menorquín, ¿en qué ha cambiado? ¿Ha mejorado o no?
En ciertos aspectos ha mejorado, en otros quizá ha empeorado. Hay clubs que evidentemente han mejorado muchísimo desde que se empezó, como es el caso de San Luis, y ha habido clubs que por circunstancias quizá que no se debían haber dado, pues se han hundido un poquito, como es el caso de La Salle, ¿no? Mucho la situación del baloncesto femenino en la isla. Poquito a poco se dan, estos son ciclos, hay momentos en los cuales un club manda, digamos, en el aspecto deportivo, y al cabo de 5 o 6 años es otro club el que domina, pero lo importante es que se siga trabajando en todos y cada uno de los clubs, y sobre todo siendo conscientes de la realidad, de la auténtica realidad del deporte en la isla. Pues si nos volvemos locos, como la época en la cual había una CB, dos EVAs, un Le Plata y demás, yo creo que ahí nos volvemos un poquito locos.
Se perdió el norte aquí, ¿no?
Absolutamente, se perdió el norte y yo creo que dejamos de mirar un poquito lo que verdaderamente había que mirar, que era la realidad de lo que es el deporte en general y en concreto el baloncesto dentro de lo que es la isla. Podíamos contar con un equipo en ACB o en Leporo, y yo creo que a partir de ahí la realidad era que los demás clubs teníamos que trabajar dentro de nuestras posibilidades, intentar más allí de eso, por mucho que hubiese cierta bonanza económica y demás, para mí era algo irreal.
Bueno, de hecho el Club Básquet Chipre de allí mismo, y nunca lo ha escondido, ha estado pagando los excesos de cuando estuvo en EVA.
El tema económico marca mucho la realidad de un club, y cuando a veces te lanzas a estas aventuras, es difícil parar, es difícil. Y no solo el Club Básquet Ciutadella se ha encontrado en esa situación, ha habido más clubs que han ido acarreando situaciones de estas y que al final hipotecan de cierta manera el futuro a corto y medio plazo de un club.
El Club básquet siempre de ella mismo y nunca lo es. En cuanto al carácter menorquín, a la hora como entrenador, a la hora de entrenar, ¿cómo es el carácter de la gente de aquí?
Bueno, todo depende un poquito. Yo ahora, por ejemplo, pero es algo general. Yo encontré mucha más facilidad para trabajar en la primera época que en la época actual. Antes ibas al patio de calor y tenías a los niños ahí y casi los tenías que echar prácticamente. Y ahora, si justito vienen al entrenamiento y siempre pegados al móvil, a partir de ahí... Sí, no, es la circunstancia, los tiempos son absolutamente diferentes y lo que tienes que hacer es amoldarte a ellos e intentar...
Idiosincrasia de Ciudadella. Bueno, ahora este año no tanto quizás, pero hace un par de años, cuando la cosa estaba quizás mal en ambos lados, hubo muchos rumores, hubo algún acercamiento entre las dos entidades. ¿Tú ves espacio en Ciudadella para dos clubes o no?
A ver, hay espacio perfectamente para los dos clubes, pero yo creo que lo ideal sería es que solo hubiese uno. Yo creo sinceramente que, evidentemente, tanto por historia como por muchas otras razones, es difícil que alguien pueda imaginar que los dos clubes puedan llegar a unirse, ¿no? Hay cosas que nos unen y hay cosas que nos separan. Pero yo creo que... Yo puedo opinar porque estoy en los dos sitios y al final de lo que se trata es de un deporte que es el baloncesto y dentro de las diferentes, digamos, posturas que se puedan llegar a tener, yo creo que en un momento dado el que pueda existir un solo club, olvidándonos de colores, de banderas y de otras cosas, para mí sería lo ideal dentro de lo que es el baloncesto de la isla. Sería muy, muy beneficioso para Ciutadella y muy, muy beneficioso para Menorca.
Vale. Al menos, de alguna manera, sería importante poder recuperar este primer equipo que siempre ha tenido Ciutadella, ¿no?
Sí, hombre, tener un equipo senior es importantísimo. No es el único objetivo, pero sí es muy importante. Yo a veces he sido crítico con el hecho de tener un equipo senior sí o sí y bajo cualquier concepto, no. Hay que tener un equipo senior con una base estable, con unas circunstancias favorables, porque si no lo que haces es hipotecar parte del trabajo que se hace con la cantera solo por tener un equipo senior. Un equipo senior, si realmente no se hace bien, lo que te hace es quitarte en un entrenador y quitarte unas horas de entreno que podías dedicar a otro. Entonces, nosotros creo que lo hemos hecho con el básquet Ciutadella muy racionadamente. Empezamos con una serie de jugadores en categoría senior. Solo jugábamos los partidos amistosos, no nos quisimos meter en la competición de arriba porque creíamos, y con muy buen criterio, que no podíamos competir a ese nivel el primer año, y sin embargo este año hemos podido competir, hemos terminado muy bien la competición balear y ya tenemos una base sólida para seguir trabajando, pero con los pies puestos en el suelo y sabiendo cuál es la situación real del equipo senior, cuál es la que tiene que ser. A partir de ahí no tiene que haber ningún problema.
En Cabos ahora se han empeñado mucho en el tema de la formación, en el tema de la cantera, pero por historia y por tradición de Boscos tendría que sacar, ¿no?, un equipo.
Sí, pero es lo que te digo, es decir, el trabajo principal de un club, yo que considero en Menorca, es un trabajo de cantera. Tienes que tener un senior, pero no bajo cualquier circunstancia. Yo creo que llegará el momento en el cual Boscos podrá tener ese senior sin necesidad de forzar la situación y de que de alguna manera al final termines con un equipo senior que realmente no te representa. Es simplemente el hecho de tener un equipo senior. Evidentemente, por historia, por todo lo que quieras, Boscos tiene que tener un equipo senior. Y para mí tiene que tener un equipo senior, tanto masculino como femenino. Y a partir de ahí, yo creo que si no se fuerzan las circunstancias, terminará teniendo un equipo senior. Mayor y terminará la...
¿Qué puede haber pasado en Ciudadella para que durante unos años no haya habido ni senior, ni masculino, ni femenino?
Bueno, yo creo que sobre todo hay una circunstancia que desde, por ejemplo, la primera época ha cambiado mucho con respecto a los tiempos actuales, y es que antiguamente de un equipo junior se marchaban dos jugadores y 10 quedaban, y ahora es al revés, se van 10 y quedan dos, o se van los 12, y así es muy difícil conseguir un equipo senior tanto masculino como femenino. Entonces, con esas circunstancias tienes que esperar muchas veces a que te vuelvan jugadores de fuera, tienen que venir con la predisposición de querer jugar, y esas circunstancias a veces son complicadas de poder conseguir, ¿no? Conseguido es que un grupo de jugadores que antes estaban en Ciutadella o incluso han estado en Boscos y que todavía son jóvenes, tienen 21, 22, 23 años, con dos o tres jugadores veteranos, pues ha conseguido pues que haya un buen feeling, un buen proyecto de trabajo, y mira, y los resultados, y de la misma manera que lo ha podido hacer el Básquet Ciutadella, lo puede hacer él, pero sin forzar la situación. Porque si forzas la situación, yo creo que es un error. Tener un equipo senior porque sí, al final se convierte en un equipo de alpargata y no te da lo que tú necesitas.
Res, paraula d'Alberto Díaz. Començam a Tertúlia, 4 Manco Quart. La veritat és que ha valgut la pena escoltar el que mos va dir ahir l'entrenador de Vitoria, que recordem dijous, definitivament ja, abandona l'illa. Saludem els nostres tertulians. Pepe Caballero, molt bones tardes.
Muy buenas tardes.
I Charles Gené, molt bones tardes, què tal?
Bones tardes a tothom, molt bé.
Res, a vegades podríem començar per lo darrer, podríem començar xerrant de l'entrevista d'en Alberto Díaz. Vos he vist a tots els que anàveu fent capades, a tot el que anava dient, per tant, crec que deveu estar bastant d'acord amb el que ha anat dient. Pepe, en vas cas teu, que vas ser molt d'anys col·laborador de Diari Menorca, de l'última hora, vas coincidir cobrint de cròniques amb les etapes d'en Alberto Díaz o ja no?
Sí, muchas, principalmente cuando estaba en la segunda catalana y cuando había hablando de Granollers, de Pisa, de Germán, de Damián Soriano, de su hermano Quique. O sea que lo que ha dicho es, Dios santa palabra, todo club en toda disciplina deportiva, si no hay una base, una cantera, todo proyecto a largo, a empezar la casa por el tejado es muy difícil. Se tiene que hacer por los cimientos, poco a poco, y llegar a un poco a poco de subir categoría, jugadores, pero claro, también ha dicho santa palabra de que antes a estudiar no se iba todo el mundo.
Ya.
Y ahora es una mayoría que se van afuera. Por lo tanto, eso también, que después de haber hecho una labor muy grande en cantera y cuando vas ilusionado con un equipo que te puede dar una solidez, te se van 5 o 6 jugadores, te vuelve a empezar de nuevo.
Sí, sí, d'acord totalment, Pepe, d'acord totalment. I és una verdadera llàstima que es deport del baloncesto Ciutadella estigui així. Veig que el Bàsquet Ciutadella va un pop per amunt, els Boscos segueixen en cantera,
sí, també.
El Ciutadella, molt bé, veig que hi ha que tenir paciència amb els dos equipos, i és una verdadera llàstima per Ciutadella, per Menorca i per Ciutadella en particular, que mos deixi un professional d'aquesta categoria que en vez de anar sent n'haurien de venir més.
Sí.
Con un trabajo mostrar... muy serio, un trabajo muy serio, muy profesional.
I que creï il·lusió en els al·lots, que mostri entrenar la gent, que faci entrenadors i jugadors, que és molt important.
També, molt important.
Ciutadella perd una peça deportiva molt important.
Sí, serà molt difícil reemplaçar-la.
Perquè no pas que pugui venir ningú, no sé ni qui poden pagar que vengui de fora.
No.
És molt difícil.
Molt difícil.
Jo recordo, Charlie, quan... Bueno, ho vaig comentar amb l'Alberto ahir. L'Alberto va arribar després d'haver perdut la categoria de la segona catalana el famós any amb en Pastalán, amb en Junguito, i amb tots els jugadors històrics.
A l'Ocen i companyia.
Bueno, esto está más atrás ya.
No hi ha bien, però...
Esto es más enrere.
Bien, però venia ja d'una eufòria.
Sí, no, que es venia d'anys molt bons, però en concret de la temporada aquesta... que es va començar amb entrenadors amb Germán Palacios, es va acabar amb en Jordi Anglada, Sao Pastalán, Junguitos,
Cànovas també.
Cànovas Sant Interior, que vas, sí. que vas que va aconseguir 700 i es venia de clar d'anys bons, d'un gruix de jugadors que havien donat molt en els Boscos, de gent que semblava intocable, de cop i volta els Boscos van decidir canviar un poc l'estratègia, canviar un poc l'estructura, fitxar un entrenador de fora, apostar per la gent jove. Clar, era un risc molt gros, acabo, sí. I no tothom ho va entendre al principi.
Sí que era un risc gros, perquè la gent no hi estava acostumada a això. Va jugadors de fora, però aquesta dinàmica que va canviar una mica va ser un poc perjudicial pel públic en general i per l'afició de bàsquet.
Però,
però també va anar bé, que després també va sobreixicar el Ciutadella.
Exacte.
Que també va ser un bosc en les escoles esportives de l'Ajuntament.
Sí.
Que va ser també una bona època, que va crear molta cantera.
També.
I això també és de la mà aquesta feina que van fer aquests al·lots en la cantera.
Però ara mismo, el otro día, yo estuve en un partido de la Liga Balear Junior,
sí.
en Bosco contra la Salle de Palma,
mm.
y vi un ambiente que hacía muchos años a nivel sí. de Junior,
no.
que no lo había visto, un ambiente, y eso que había una diferencia abismal entre la Salle de Palma y los Bosco, porque los Bosco eran jugadores de cadete de primero o de segundo año, y sin embargo los de la Salle de Palma eran ya jugadores formados,
yeah.
pero aún así todo había un ambiente dentro de Carlos Padre que me quedé sorprendido.
Per lo que veig, les dues canteres van molt bé,
quedé sí. sorprendido.
Sí, sí.
És digne d'admirar, tu.
Sí.
Bueno, evidentment, tu, Xavi, si no vaig errat, tu has estat en els dos clubs també, no?
Sí.
D'alguna
sí, sí,
manera,
sí, sí.
De directiu.
Sí.
Bueno, una sí. mica, aprofitant en Albert, que també havia estat a les dues bandes, evidentment va sortir el tema... S'ha refredat molt ja, perquè més que res per el que dèiem, perquè les coses comencen a... Els dos clubs comencen a reflotar, diguéssim, els Boscos, sobretot, des de la feina de la Pedrera, que és molt important. El Ciutadella també feina de la Pedrera i, a més, en guany ja ha tret el seu equip sènior. La cosa s'ha refredat molt, estem no. de la possible fusió.
Aquí vaig.
Però, bueno, a paraula d'en Alberto, l'ideal sí, seria sí. un club.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. És bona aquesta rivalitat que hi ha Boscos-Ciutadella. Jo sempre me l'he mirada molt deportivament. A la banda, en res d'anar contra que allà...
Ah.
Hi ha que elaborar els dos clubs, que ho fan molt bé, però jo crec que seria... No sé si ho veuran nosaltres, però seria fabulós poder tenir un equip de bé que m'ho representés Ciutadella i pogués anar a luchar per la península.
Exacte.
I crec que fotríem un equipàs
sí, sí, sí.
i la gent hi aniria molt, que si hi ha un bol bàsquet. Si sí. hi ha un bol bàsquet.
Bé,
ara,
i així de sumar...
No sé quina persona pot ser adequada que pugui juntar les dues, els dos clubs.
Molt difícil.
Que crec que seria fantàstic.
Ja en su dia que en pa descanse el senyor Jordi... No, Toni Bosch, del Sami.
Toni Bosch.
Del ah. Sami.
Estruero.
Estruero, bueno, el senyor Toni Bosch.
Ja
lo intentó en su dia, o se intentó, cuando yo a principio de estar aquí, se intentó la formación del conjunto de lo que es Ciudadela, Sami... y Peña Ori con un coordinador deportivo y un coordinador económico para formar, porque había suficientes jugadores.
Sembla, seria, sí, sembla,
pero imposible, mires, el carácter imposible.
Sembla que seria bo de fer, de dir, venga, fins als juniors, anar a tope els dos equipos.
Exacte.
I de júnior per amunt, fer un equip de bé i anar a luchar. Aquí fora.
Sí, sí.
És difícil.
Un dels temes importants, perquè l'entrevista aquesta que hem escoltat avui és una entrevista també que surt de manera totalment íntegra avui en el diari Menorca, l'anguda de cursar una mica, però un dels temes que vaig xerrar amb Alberto, que me va semblar molt important i que és una reflexió que li vaig fer, Pepe, que tu també ja hi eres de més enrere, és, li vaig plantejar si un dels secrets seus de lo bé que li havien anat tots aquests anys aquí com a entrenador professional a Menorca, si un dels secrets havia estat de tot d'una ja conèixer la gent, és a dir, entendre i conèixer les situacions de la gent, dels jugadors, és a dir, que ell mateix sapigués entendre que un jugador venia de fer 8 o 9 hores de feina.
Uh-huh.
I li vaig fer aquesta reflexió de que els dos anys anteriors, en l'any aquest d'en Pastalán, Junguito 88-89,
sí.
es va fitxar un grandíssim entrenador, com era en Germán Palacios, un entrenador
sí,
que venia
sí.
de fer d'ajudant del Manje de Huesca,
sí.
però que va fracassar precisament per això, per no entendre que els jugadors venien de fer feina i que els jugadors no eren professionals.
Yeah.
A canvi, Alberto, tal vegada s'ho entès.
Eso lo entendió, pero ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. Tal vez en Germán Palacio se dejó influir
¿Tú te recordes de esa época? Que se,
com, se dejó influir de lo que el, conto, el entorno de lo que es la gente de Ciudadela y lo que había, de, lo que había alrededor de los Bosco. Sin embargo, en Alberto Díaz, es un profesional con la copa de un pino, se puso una línea marcada y de esa línea no se dejó influir por nadie. Yeah. Él marcaba la línea y el que quisiera tenía que seguir la línea y el sí. que no tenía que decantarse. Y eso es lo que le ha llevado al éxito que le ha llevado.
Precisament, i ha fet la broma en Alberto, que va venir una mica, que va aterrar a Menorca una mica arrel de, d'en Junguito. Que dos anys anteriors havia estat jugador. No en recordeu? Junguito,
sí,
un pasolano?
Sí, Junguito, sí, que me'n record.
Sí,
i tant, sí.
Per cert, l'altre dia jo ara que xerrem de Junguitos i de pasolans, clar, jo surt, i surt de calor jo i se m'esborren una mica la pell. L'altre dia vaig aconseguir xerrar, després de 15 o 20 anys, vaig aconseguir xerrar via Facebook, això sí, amb en pasolano.
En pasolano.
I vas a xerrar amb en pasolano i emocionar-se directament quan...
Estuve aquí.
Sí, sí, va ser amb dues etapes,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
Són
sí.
peces, això, sí. que deixen record, eh?
Sí, sí,
sí. sí, sí
no me'n
sí.
record, prou bé, també.
Res, mos queden 5 minutets, no hem de passar dalt de xerrar de la tercera divisió, que, com dèiem, en teníem una de bona i una de dolenta. Qui ho havia de dir, Pepe, que el Mercadal ara estaríem xerrant de tal, novament de la possibilitat d'esplayoff?
És que si el Mercadal no hubiera tenido los pequeños tropiezos con equipos asequibles fuera sí. de campo, en este momento estaría luchando por la cuarta posición con el Constancia.
Amb moltes més possibilitats.
Con mucho más posibilidades. Pero claro, hay que ser realista. Yo me he mirado el calendario del Constancia y de todos los equipos que vienen detrás de él. El Constancia, a priori del último partido que tiene...
Tiene un buen calendario.
Tiene un calendario muy asequible. Porque el último partido que tiene es en el campo del Peña Deportiva. Ya puede ir incluso ahí ya con la clasificación del cuarto puesto. Uh-huh. Sin embargo, los otros tienen que ganarlo todo y esperar que el Constancia tenga,
però, bueno,
tenga dos o tres
copias. Però el Mercadal rep a les Porles, va a l'Aró, rep a Sant Rafael, va a Montuïri i acaba el Mercadal amb el Campos.
Bien, es que en principio tiene un buen calendario, sí. pero es que el mejor que lo tiene con la diferencia de 5 puntos es el Constancia.
Sí, sí.
Depende del mismo, nada más.
Xalis, que m'ho sapaties, el Penya, tots volem que et salvi.
Clar, hombre,
vull dir, per la gran temporada que s'està fent, amb un, sí, amb un equip sí. nou, amb un equip jove, amb un entrenador nou, amb, carregat d'il·lusió, però ho dèiem, la situació a dia d'avui és que el Penya Ciutadella suma 34 punts i està a 4 del rolet Molinar, que és el quart per la cua.
És un perill.
Comptant ja amb el Llosetense que pugui perdre la categoria segona B.
Ai. És un perill i ja li falten aquesta parella de victòries que pugui fotre el vot definitiu i no passar més pena. Perquè, clar, ara darrere hi haurà arpades grosses i si independent de Mallorca...
I tienes dos rivales
si
que són
Mallorca,
Playa de Calvià
i
que és on va aquesta setmana.
Aposta't, vull dir que si independent de Mallorca, malo.
Però, home, per una banda sí que es veu que ara que aquestes darreres jornades tots els equips aquests de baix, des del Santa Catalina, des de la Penya Ciutadella cap a baix, tothom s'ha d'enfrontar entre elles.
I sí, hi ha arpades grosses.
Cada setmana perdrà qualcú,
sí,
se suposa. Sí, sí, sí. Però què li pot haver passat, Pepe? Jo me'n recordo que fa dues setmanes vaig xerrar amb en José Enric i li vaig dir que és que hi ha por acabar d'aconseguir l'objectiu o no? I m'ha dit no és por, diu, passa que diu, som jovenets i falta acabar de tancar els partits.
Bien, yo creo que no diría falta de concentración.
No.
Yo creo que no asimilan cuando tienen el resultado, el marcador en contra y no saben reaccionar suficientemente no. para afrontar con positivo el partido. Y esto cada vez con resultados más negativos le arrastra y psicològicamente salen al campo con miedo.
Molt bé.
Mentalmente, vas dir.
Sí, mentalmente.
Res, queden dos minutets. Salallor segueix el líder de la regional preferent, va guanyar 0-1 en el camp de la Unió i es manté un punt per damunt l'Sporting de Mont. Pròximament, després farem algun programa especial ja per la regional que es presenta apassionant. Res, anem a fer la darrera mua, la darrera pinzellada, evidentment, de la gran remuntada que se suposa que hi ha d'haver avui vessa. Pepe, ja fa capades, el no. que t'anava a demanar. Hi haurà no. remuntada o no, Pepe?
No. Passaran, lo passaran mal. Ganaran 1-0, però lo passaran mal.
Sí? Antes. No marcarà el Wolfsburgo, no?
La misma ansiedad. No, l'Hamburgo no, perquè no és un equip que pueda fuera campo juegue mucho, pero
es que es posaran els bus darrere
i... Exacto.
Hombre, fa lo que han de fer. Jo crec que el Madrid passarà.
Charlie, demà
jo que... crec que no.
Hombre, jo demà crec que patirem molt, però passarem. Crec que passarà Madrid.
Guanyarem demà.
Crec que o sigui, passarà avui el Madrid i demà passarà el Barça.
Molt bé.
És la meva opinió.
M'ho hem d'anar, Pepe, divendres.
Los cuatro semifinalistas. París Saint-Germain, Benfica, Borfurgo i Atlético Madrid.
Ai! Espera que Déu no t'escolti. Charlie, fins a pròxima.
Vinga, bones tardes a
tots. Pepe, fins a pròxima.
Fins a pròxima.
Estimats oients, fins demà en el magazine. Adéu.